Són les 3.
Catalunya migdia.
Fins ara al Catalunya migdia ens hem fixat en les incidències provocades per les diferents mobilitzacions per Palestina que s'han fet avui sota el paraigua d'una vaga general i de diferents aturades parcials convocades pels sindicats. De seguida hi aprofundim. També hem connectat amb el Pròxim Orient, on tot i l'alto el foc, l'ajuda entra a Gaza amb comptagotes. Israel l'endarrereix al·legant que Hamas està incomplint l'acord d'entrega dels cossos d'hostatges morts. I us hem explicat també l'acte de record pel president Lluís Companys, afusellat pel franquisme avui fa 85 anys. 3Cat estrena avui el podcast En defensa de Companys, una sèrie documental de 10 capítols que recrea els últims dies del president republicà. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs mira, estem pendents sobre aquesta jornada de protesta al carrer en suport a Palestina. De l'estació de Sants de Barcelona, fa una estona s'hi concentraven centenars de persones. Aquesta tarda a les 6 hi ha convocada una manifestació. En aquest punt, sapiguem doncs quina és la situació a aquesta hora, com es troben passatgers. Quina és la situació general d'aquesta estació? Miquel Jarque, bona tarda.
Bona tarda. Situació molt a prop de la normalitat. S'ha desfet el cordó policial que blindava les dues entrades a l'estació de Sants. Queden tres furgonetes de la brigada mòbil a cada porta en un dispositiu molt similar a l'habitual. L'helicòpter que donava suport des de l'aire també s'ha retirat. Dels 7.500 estudiants que s'han arribat a concentrar, queda un centenar que s'ha situat al Parc de l'Espanya Industrial i que fa temps per afegir-se a les protestes de la tarda, que comencen aquí a Sants i acabaran al Consolat d'Israel. A l'interior, demores en tots els serveis. Els trens de llarga distància, entre 10 i 20 minuts, i a Rodalies entre els 20 minuts i la mitja hora. Miquel Jarque, Ferran Guerrero, Catalunya Ràdio, estació de Sants de Barcelona.
Més coses. La Generalitat i el Ministeri d'Habitatge signaran divendres a Barcelona el protocol per poder cedir al govern la gestió de 13.000 habitatges de la Sareb, l'anomenat Banc Dolent, i més de 300 solars disponibles a Catalunya. És la concreció de l'anunci que va fer la setmana passada el president Salvador Illa durant el debat de política general al Parlament. Aquests pisos formen part del paquet de 50.000 habitatges protegits que el president ja va anunciar que estaran disponibles els pròxims anys. Ho ha anunciat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Vamos a firmar un protocolo con la Generalitat que permita ceder el usufructo de la gestión de las viviendas destinadas a alquiler asequible e incorporar los suelos de SEPES a la reserva pública de solares de esa comunidad autónoma con el fin de acelerar la promoción de nueva vivienda protegida para incorporar al Plan Estatal de Vivienda.
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no va trucar Alberto Núñez Feijóo fins a 9:45 de la nit el dia de la Dana, el 29 d'octubre de l'any passat. Mazón ha enviat a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes la llista amb les trucades que va fer des del seu mòbil oficial i des del telèfon d'un col·laborador entre 6:45 de la tarda i 11:45 de la nit. La primera va ser a l'aleshores consellera de Justícia i Interior, Salomé Prades, i l'última, el president del govern basc. En paral·lel, el PSOE i els grups de l'investidura han presentat la seva proposta de pla de treball i la llista de compareixents que volen que vagin a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. I el president rus Vladimir Putin ha rebut per primer cop el seu homòleg sirià Ahmed al-Sharà des de l'enderrocament de l'Assad aviat farà un any. Tots dos intenten passar pàgina de les desavinences passades i discuteixen com mantenir la cooperació. Anem cap a Moscou, Cristina Solias.
Bona tarda. Putin vol mantenir els enclavaments militars a Síria, la base aèria de Khmeimim i la base naval del Tartus, la seva principal sortida al mar Mediterrani. El seu control va quedar en suspens amb la caiguda de Bashar al-Assad, aliat del Kremlin, però Putin ha estat pràctic i li ha proposat al Sharà mantenir els acords signats amb el règim anterior. El president sirià avui a la recepció del Kremlin s'hi ha mostrat receptiu.
Moltes de les nostres relacions estratègiques i polítiques internacionals i regionals estan estretament lligades amb Rússia. Respectem tots aquests acords passats i aquesta gran història i intentem redefinir la naturalesa d'aquestes relacions.
El Sharà demanarà a Putin que l'ajudi a rearmar l'exèrcit sirià i també l'extradició oficial de Bashar al-Assad perquè pugui ser jutjat per presumptes crims contra sirians. L'exdictador es troba exiliat a Moscou des del desembre passat, però res fa pensar que el president rus el vulgui lliurar.
Passen gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb l'Eva Pomares, periodista i assessora en comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
Què tal, com estem?
I l'Oriol Marc, cap de Política del Nació. Bona tarda.
Què tal, molt bona tarda.
Que han entrat queixant-se de la decoració de l'estudi.
No,
bueno, és que anàvem a parlar d'estètica, no?
Jo he dit que tenia pinta de lavabo anglès que estan emmoquetats i que és una cosa que no hi entès mai.
La tapa del vàter inclosa. I els francesos també, eh? Sí. Els francesos rurals fa molt de fàstic.
Però sobretot quan és...
L'Eva té problemes, amb el cabell. No sé què ha fet amb els auriculars i el cabell i crec que n'hi haurà... O sigui, no, no, mira, aquest mes no hauràs de pagar perruqueria, perquè te la faràs tu sola.
Amb les... Com estàs fent?
El que està fent és planxar-se el cabell, perquè ja el té molt rissat.
Estaré per fer això...
Però crida, dona, crida.
No prenguis mal, no?
Sí, crida, crida.
Sí, serà com una arracada, de les que porta la ministra.
Porteu una, teniu tisores aquí a Catalunya Ràdio? Perdona, que li hem de tallar les puntes, no, aquesta noia. Ara
mateix. Li sort, que ens ho solucionarà ràpid.
Truqueu al 112, que és un problema, això.
No, espera, ja està. Oita, li sort,
no? Gràcies, molt aquí bé, perquè tenim les productores excel·lents.
Perfecte. Espera, que ha entrat, ha fet invasió de camp, però tenim convidat. Santi Villas, bona tarda.
Bueno, convidat.
Has parlat abans que et saludi, diguem-ne.
Ja, però és que jo sempre has vist com al final, després de la musiqueta aquesta.
Perquè normalment sempre és els tres tertulians que es quedaran tota l'hora i després hi ha la careta de l'Èria.
Seguim sense patrocinador per culpa teva, eh?
Torni.
Bueno, és que jo vaig dir l'altre dia que estaves tu. Aquesta secció que faig jo és una merda. Llavors, vull dir, jo crec que això... Ara parlem d'un altre tema, però vull dir, jo crec que això ho hem de posar, diguéssim, a debat. Lo meu. Quan vagis a això de la Corpo, parla d'aquest tema.
Molt bé.
O algú d'algun partit polític que tregui el tema. Vale. Qui hi ha allà?
Que preguntin per tu.
Hi ha tots a la sessió de control i són tots.
Però tenim noms, jo no és que no me'l sé, els que van de cada partit. Doncs ja trucaré jo en algun i diré, tu treu aquest tema.
Però què? Santi Villas els dimecres, mal.
Exacte, aquella secció, 20 minuts de diner públic, una merda seca.
En canvi, mira, la setmana passada vas sortir dient que havies fet una merda i vaig rebre fins a 4 whatsapps dient que havien estat 20 minuts superdivertits i que havien anat també.
Bueno, a mi m'han preguntat pels testicles del gos.
Veus? Per no preguntar-lo.
Home, perquè tu ets la persona que més li va interessar el tema. Pues en tinc més, eh? Vull dir, perquè jo el meu... Ja parlarem un altre dia. El meu veterinari es dedica a això. És com si fos el Planes de gossos. Ah. Aleshores va per Europa posar bràquets,
però
els gossos.
Planes, el Planes, si és el
de Vinci. Ell li va posar bràquets, els hi arregla les cues, que les tenen tortes, els hi posa rectes. Els
quines cues?
Les cues de rap. No les de pixar.
Les que belluen quan estan contents.
Exacte. Pues ja
a mi això no m'ha resolt res. Però
que ho tenen tortes i aleshores els hi posen rectes, diguéssim. És com un cirurgià plàstic de gossos.
Molt bé.
I no fa cap bonus allò solidari per les gosseres i tot?
Que ara fan una entrevista.
Sí, home, sí.
Ah,
vull dir, això,
perquè, escolta'm, si no és una mica frívol, si no, eh?
I és un senyor... Bueno, però perquè es dedica això, és un senyor que és un veterinari boníssim.
I com es diu aquest senyor, dius?
Bueno, això és un altre preu.
No.
Encara patrocinarà la secció.
Clar. Que... tal, i el lema és la clínica plana...
No, això ho dic jo, perquè es dedica a això, també. Vull dir, perquè és un senyor que es dedica a fer cirurgia de gossos de competició. Però el meu, per exemple, doncs jo t'ho vaig explicar un dia, li picava la mà, vas a un veterinari, són 600 euros, perquè entre ara li hago una ràdio, ara li hago una esto, ara le pongo esto, ara le pica tal. I jo em va trucar i em va dir, neteja-li la pota en Fairy.
Com?
Neteja-li la pota en Fairy. Ah, sí? Li vaig netejar la pota en Fairy i es va deixar de picar. No, era greix.
És com el Donald Trump, el teu.
I em vaig estalviar 600 euros. Veus? Bueno, doncs ja està.
Molt bé.
No, a veure, sí, jo tinc un tema...
O sigui, encara no has començat la dèria, per tant, després diràs...
No, tornarem a parlar dels gossos.
No, jo... Perdona, no, a veure... O sigui, jo vinc molt accelerat perquè faig moltes coses abans de venir aquí.
Ai.
Jo em vaig posar aquesta secció el dimecres i em vaig equivocar, també. Això també...
Cap benefici.
Això també, el Consell de Govern. El Consell de Govern, la possibilitat de canviar de dia o alguna cosa. Perquè jo...
Sí, és que no, això no li toca al Consell de Govern.
No li toca a l'Òscar, això.
Sí.
Bueno, pues, tu
però
que
això
estàs
és
allà...
una forma de dir que no ens vols a nosaltres.
No, sí, jo estic molt content, però és que vaig molt malament. Aleshores, el tema que jo volia parlar ara és un... Però abans en tinc un altre.
Vinga.
Que crec o sigui, que és important...
Ja en tindrem tres, eh?
L'altre ja no el farem.
Per vosaltres no. I per tot Catalunya.
A veure.
Mira.
Què?
Ah?
A Sins on donen...
Molt bona donant, observació.
Sí.
Molt bona observació.
Això la gent encara no ho ha vist, perquè això encara no es fa per streaming, no? Aquest
no,
programa.
Encara no. Encara
deu ser l'únic, també.
No, què? N'hi ha uns quants que no es fan per streaming.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ah. Pues si ho saps, si per ser ara fa per streaming
ara
tot.
Ara ens queden 4 dies, de no sortir, perquè d'aquí 4 dies canviarem d'estudi, que sí. Estem en obres,
sí, sí,
i en aquest nou estudi allà sí que us podran gravar,
Ah, i menja, bueno, i què llum hi ha?
No, home, hi ha una altra llum. Ja
però
hi ha
quina?
Una llumenària.
No, però a veure, perquè després la gent surt horrible.
Sembla un plató de televisió.
Tu però la llum és bona.
Sí, no, mira, el Jordi Galvany, que és el nostre tècnic, diu que no sembla un plató, no, és un plató.
Bueno, però això
plató,
em sembla molt bé, però ara tu t'il·luminen amb LED i sembles Dràcula. Vol dir-te, t'han d'il·luminar amb una llum com d'abans. No sé, ja una llum càlida, de LED, sempre està la gent horrible.
No, allò sembla un quiròfano, eh?
Per això et dic, llavors ja que haurem de posar maquillatge, ja de maquillatge, per a gent.
No, m'estàs fent moltes preguntes que no controlo, ara, Santi.
Però això pregunta, o un filtro. Bueno, jo a lo que vaig.
Tot això que coi té que veure amb la ex-enganxina.
Jo què vaig dir? Quina va ser la meva de les primeres denúncies que jo vaig fer?
Que perdies les enganxines que et donaven quan entraves a Catalunya Ràdio.
I que em semblava que l'enganxina era molt gran i poc ecològica. Perquè, total, per entrar aquí, tornar a baixar tres escales i tornar a tenir a casa, era una enganxina que feia 10 centímetres.
No li donaven l'enganxina a un altre quan la tornàvem?
No.
Però portava el nom i el cognom.
Estira.
És que no l'havia mirat mai.
Home, te posaràs tu una enganxina a una jaqueta d'aquestes de llana freda que portes tu perquè se't quedi la gàbia.
Però si vaig amb un coll de camisa, tio.
Ja ho ha canviat la foto.
Veus? Ha estat de denunciar-ho tu.
Vaig fer una denúncia.
Mira quin poder que tens. Vas denunciar les enganxines i ara ja tens una targeta que és de...
Home, ara ja va tothom. Ja l'has de tornar, això ja no contamina res, ja no s'ha de fer pega, paper, ni plàstic, ni res. Però quan... Això ho he fet fa 2 setmanes.
En compte que t'estan espiant.
Sí, t'estan espiant.
És que parla de llana freda per mi i porta una gabardina d'una molt renombrada marca anglesa, no precisament econòmica.
Aquella que comença per bé.
Sí, aquella que comença per bé, que té una botiga magnífica al Passeig de Gràcia, cantonada d'Aragó, on podeu anar a comprar el que vulgueu.
Però és que jo sóc una persona que sóc de diner vell.
Ja ho veig.
Vull dir, jo tinc coses... Vull dir, jo vaig comprar coses fa molts anys, ara me la podria vendre per 3 vegades més.
Vaig suplicar-me amb tu allò de que quina bona arbol s'hi arrima, bona sombra a l'ecobija.
Saps el que faré ara?
Penso anar de compres amb tu.
Cada setmana vindré amb una peça d'armari, perquè la busque.
Per veure què?
Perquè la miri. I saps? Perquè de gabardines en tinc de 3 marques, també angleses bones.
Molt.
Jo, sobretot perquè jo intento no canviar de talla. Saps? Vaig al gimnàs, no faig coll, perquè, vull dir, si no, canvio, i intento sempre estar entre la mateixa.
Molt útil, també, la gabardina, ara, amb el canvi climàtic.
Per això, per exemple, la poso, perquè, claro...
Tornarà a ser fashion, potser.
Claro, perquè ara plou molt. Bueno,
la secció encara no l'has començat, eh?
Deia que era un homenatge al centenari del naixement de Margaret Thatcher.
Què?
Què?
Això el deus dir tu, perquè surt això de la fam. No, el meu tema avui era... Però és que jo crec que dona per més. Bueno, jo avui volia parlar... Ho faré breu.
A veure.
Volia parlar... Jo crec que després demà és el primer mes dels nous telenotícies.
Ah, sí.
I tothom, doncs, pues, que si t'agraden, que si no t'agraden, que si són molt reals, que si són molt petits, que si la gent, que si pum, que si pam...
El mapa del temps.
Que si el mapa del temps, que si el color, que si el taronja, que si tal. Clar, ara fer una cosa... Diguéssim, nova és molt difícil, perquè aquí amb un iPhone te foten una careta, una tele local, que és igual que una de TV3, és molt complicat. Hauries d'anar, diguéssim, no sé, a trucar, no sé, a que fes la capçalera del programa, un artista de no sé, un pintor. Però clar, el tema que jo volia tocar avui és el tema de que s'ha eliminat la corbata.
Sí, els presentadors ja no van en corbata.
Això ja no van en corbata.
Terrible.
Terrible. Tu ho trobes terrible,
terrible.
Jo també.
Si vosaltres trobeu a faltar les corbates.
Jo les trobo a faltar cada dia de la meva vida. Però és que no és només el TN a la nit o al migdia. Jaume Freixas, que és un ídol, diríem, del 3CAT Info matinal.
Els hi han tret a tots?
També li han tret, i hi ha dies que el fan anar com amb jersei de coll rodó i americana, que penso que és el professor de català. No, jo vull que torni Jaume Freixas.
Què vols dir, el professor de català, Oriol? Què vols dir, que el de català?
A la primera.
Sí que t'ho entès a la primera.
Si es comença així, s'acaba presentant amb sandàlies.
A veure, és que estava aquesta.
Sí o no?
A veure, la cosa està ara. Ara la cosa està...
La majoria silenciosa, al final.
Sou uns clàssicots.
No, jo discrepo, tot això.
Jo fixeu-vos que no he dit res.
Discrepo.
Bueno, però no has dit res, però ara diràs. Tu sempre vens al final a fer la boom, la mascletà, això d'anar tan per València, tu al final fas boom, i ja està. I acabes, i llavors jo me'n vaig. No, a veure, jo crec que l'estratègia és, segons ells, diguéssim, l'estratègia és, diguéssim, fer la cosa com més propera. Com si una corbata fos, no sé, un mur.
Sí, com si...
O sigui, allunyar la persona. No? Aleshores, a la gent li han tret la corbata, a les noies, que jo això trobo que està bé, les han baixat de taló, o sigui, van una mica més planes, però clar, arriba un moment, jo he vist ja gent amb bambes. I amb un traje de tejano. De taxa, perdó. No, però tu vens amb bambes perquè vens a fer la ràdio. Ara, perdona, quan estiguis a l'estudi, a l'ostre estudi...
Ja ho veurem.
No em posaré corbata. No tinc ni una de corbata a casa.
Quan estiguis a... Mira, has estat trucant.
No tens corbates.
No. Diria que no, eh? No.
I per què?
Perquè no porto mai, vaig molt incòmode.
Ah, sí,
no m'ha agradat portar amb corbata. Per tant, si ara em fessin fer presentar un TN, a banda de tots els maldecaps que em donarien, que no ho hauria per res del món, corbata no sabria com posar-me-la.
Però, clar, aquesta teoria de que això apropa la persona, jo trobo que no.
Jo tampoc.
Vull dir, a més, jo crec que hi ha una qüestió que és... Clar, el pitjor... A veure què vaig a dir. Sí, bueno, vale. O sigui, no, perquè jo crec que... clar, el pitjor de tot és que han de portar l'últim... només obert l'últim botó. Això és feo. O ja vas escotat, o un botó només suelto...
No, és o corbata o bitoquiles. No hi ha més.
Clar. O sigui, vull dir, o corbata o braille. No?
Sí,
o braille. O ja vas amb tres botons oberts.
Bitoquiles porta poc botó...
Clar.
Però llavors, Santi, entenc que quan llegis les càmeres, tu que a la Ràdio Nacional de Catalunya vindràs no amb gabardina, sinó amb americana i corbata, no? També.
No, però jo no estic fent un informatiu. És que això és dels informatius. És dels informatius.
A veure, si aquí es tracta de codis de vestimenta...
No,
primer que crec que... A la Corpo hi ha, i com a moltes altres llocs, hi ha un equip de vestuari que s'assenyeix una mica i marca, i també són professionals que marquen una mica l'estil que ha de portar en determinats... Clar, no és el mateix. Segurament, algú que està fent una crònica des d'un camp de futbol que algú que està presentant altres notícies. A mi, sincerament, ni m'agrada ni me desagrada. No m'agrada...
Però es diu que discrepes.
Sí, perquè discrepo que obligatòriament tothom hagi d'anar amb americana i corbata perquè presumptament això dona més seriositat a la informació que estàs donant. Jo no estic d'acord amb això. La informació que tu estàs donant, que al final és el que importa, i acabo, o el que hauria d'importar a les audiències, no depèn de si tu portes una americana. Escolta'm, tu pots comprar americana amb una cadena d'aquestes que val 20 euros i per això no seràs millor o pitjor periodista o millor o pitjor presentador. Sí que crec que hi ha d'haver uns codis homogenis per tothom en base al que estàs presentant. Ara, que obligatòriament s'hagin d'anar amb corbata o no...
Però jo no dic això. Jo dic, una cosa és el que tu dius, que pot ser que es pretén la credibilitat de la corbata, la dona o no la dona, però el no portar corbata dona més proximitat a l'espectador.
Bueno, i a l'inrevés. És a dir, des de les tribunes públiques, cada dia veiem gent amb americana i corbata que diuen mentides, per exemple.
Jo només et dic una cosa. Els primers que... Perdona.
I és clar, i això te'l fa més o menys creïble sentir a determinats senyors, dic senyors en aquest cas, o senyores que porten tratges que valen 500 euros i talons i van hipermaquillades i no sé què.
No, això tampoc.
Això afecta més o menys la credibilitat, perquè, clar, en un servei públic com és la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, crec que el que hauria de primar no és la corbata o la no corbata, sinó m'estàs donant una bona informació,
això és a més.
Una informació veraç, una responsabilitat sobre el que estic explicant o no.
Però
a
mi, això és imatge, també.
Sí, per exemple, a mi els nous telenotícies m'agraden molt perquè han guanyat en claredat, en pedagogia... Crec que els continguts estan més treballats d'algun tipus d'informacions que abans. I per mi això és més important de si un o no presentador va amb corbata. És molt més important. També estic d'acord amb tu, que hi ha d'haver uns mínims. Hi ha d'haver uns mínims. No pots anar amb xandall o amb roba de vestir per casa.
No, bueno, però és que...
Aquest debat també es va produir quan, per exemple, vam començar a veure diputats que anaven amb samarreta.
El Bargalló va ser el primer que es va treure la corbata.
Jo recordo perfectament...
El Bargalló,
perquè en aquells moments jo vaig tenir el privilegi aquella legislatura de ser diputat. El Bargalló, com a primer diputat, que era més un membre del govern, el qual generava molta més polèmica, que no portava corbata. Crec que va ser el president Maragall que va fer un comentari dient que ell creia que això de ser conseller de la Generalitat tenia que tenir una tretze.
Conseller en cap, a més a més, era, si t'ho recordeu.
I aleshores, el que va fer Bargalló, si no ho recordo malament, va ser un dia venir al ple amb la corbata ficada aquí com si fos una cinta de capità d'un equip de futbol.
Braçalet.
I tot allò va generar una polèmica. Home, entre que tinguis que anar sempre al Parlament en corbata, o el que vam arribar a veure, que era, perdoneu-la, tal com ho diré, la gent de la CUP que semblaven Superman, que portaven la samarreta a sobre de la roba, jo crec que hi ha un punt mig. Què voleu que us digui?
Bueno, jo sí que he investigat una mica. La corbata no ha desaparegut dels informatius de TV3. Suposo que quan faran alguna entrevista o alguna cosa així al president o alguna cosa d'aquestes, aniran amb corbata. Aleshores, entenc que serà per donar un altre missatge o de més credibilitat.
No sé, Trump va amb corbata tot el dia.
Bueno, sí, però... Trump fa una cosa molt rara, ja que hem parlat dels pebrotets del seu gos, el Trump fa una cosa... El Trump fa una cosa raríssima, que és que porta, perdoneu l'expressió, una corbata per sota dels pebrots, llarguíssima, com si fos d'un pallasso. I no ho intés mai, perquè el que diu les normes de vestir és que la corbata té que anar a l'alçada del cinturó. No? I que el punt en què la corbata fa el pic té que ser just al punt on hi ha la...
No voler tapar la panxa, la hebilla.
I jo no entenc per què aquest tio porta una corbata que quasi bé li arriba als genolls. És incomprensible, és ridícula,
més. Pantaló molt ample.
Sí, però mira, això no li resta ni més ni menys credibilitat, ni aporta ni més ni menys, ni tampoc menys poder.
Bueno, ella ha dit que va com un pallasso.
Sí, bueno, mira, jo crec molt pallasso, però...
Jo crec que sí, jo crec que el color taronja, el pentinat que porta i la corbata li resta molt.
És que aquest home és horrible ja de per si, tant estèticament com ideològicament, com amb això...
Estèticament estic d'acord, l'altre ja ho discutirem.
Això ja...
Només diré.
Queda aquí el debat, queda aquí el debat que el Santi proposa, i és fer la reflexió sobre si el fet de treure's la corbata per presentar un informatiu t'apropa més a l'audiència o no.
Bueno, presentar un informatiu o per generar proximitat. Jo només diré que els que se la van treure tots d'alhora van ser de Ciutadans, ja saps on estan. Adéu.
El gremi...
Vinga, hasta luego,
Maricarmen. El gremi de teixit a la plana de Sabadell no ens patrocinarà l'espai, que ho sàpigues.
Bueno, a nosaltres ens hauria de patrocinar Bell.
Home, Bell? Magnífica botiga.
La botiga aquesta del passeig de Gràcia.
Que és la marca de la...
I una gran peluqueria de Mataró, també.
Bueno, però jo no... És una perruqueria.
Deixarem aquí.
Bueno, això és un altre tema, vull dir-te. Això és un altre tema. Tots els presentadors d'aquests dos informatius estan tot el dia drets. Què són, perruqueres? És que acabaran tots amb varius.
Entre les moltes crítiques que han rebut els nous telenotícies, crec que el fet de la desaparició de la corbata encara, però si estan drets o asseguts, aquest encara
a mi encara em fa patir una mica que no tinguin taula per agafar-se una mica.
Jo trobo, i ara vaig acabar
però
jo trobo
a mi m'agrada el format.
Jo crec que has d'aproximar el presentador. Últimament estan molt lluny. O sigui, entre pantalles, dibuixos, però a tot arreu, Vull dir, Antena 3, Antena 3 o Televisió... No, a Televisió Espanyola els estan apropant una mica. Per trobar el presentador, has d'apartar 14 pantalles, 14 dibuixos entre mig, i allà al fons
estàs
hi ha una personeta...
Estàs tot el dia veient informatius, per lo que veig.
Pues no m'entero de res,
perquè no escoltes el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. Si l'escoltessis des de les dues, estaries informat de tu.
Però això no ets, tu no ets el líder aquí de tot això de Catalunya?
Bueno, el líder de tot això de Catalunya. Carai,
el senyor que dius...
Bueno, ja m'has entès.
Soc 400 quilos aquí a les espatlles.
Que ets el líder d'aquesta franja, no?
Bueno, això el van dir a l'últim EGM de fa molts mesos.
Bueno, però això ho va dir l'últim EGM, això és paraula de Déu. Bueno, el que anava a dir, voleu alguna de la Corpo que us ho gestiono?
No, sí, perquè les targetes, escolta'm, igual ara, d'aquí 4 dies, veiem que els presentadors van en corbata i que tornen a seure. I
aquí
serà
acabaré jo, aquí acabaré jo, i amb això acabo, d'emperador de l'Imperi Romà. Apa, adéu.
La segona vegada que acaba, a veure si n'hi ha una tercera. D'aquí a 8 minuts seran 2:15.
M'ha caigut un cabell, 3 euros.
Una pausa i ara tornem.
Catalunya migdia.
Maria, mare de tres, se l'acusa de desastre total. Com es declara l'acusada?
Superada, senyoria. Em declaro superada.
Un moment, senyor jutge. Aquí criem, però no jutgem. Soc la Samantha Villar i en el meu podcast per El Periódico parlem de la criança des d'una mirada àmplia i plural. Ja disponible el primer capítol a la teva plataforma preferida.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
A Mundo Deportivo neix Clubs del Mundo, l'espai que vol donar veu als clubs esportius. Futbol, bàsquet, natació, pàdel i molts altres esports. Cada club té una història per explicar i farem que en siguis el protagonista davant milions de seguidors. Si ets responsable d'un club, uneix-te a Clubs del Mundo de Mundo Deportivo, l'espai que farà créixer el teu club.
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc el cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Que jo sé que he nascut per ser milionària.
Érem 12 grups.
Com si plogués llençar...
Només en queden 6.
Fucking money man!
I aconseguirà passar a la final?
Eufòria Dance Kids. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Blancs, negres,
rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Binari al diari vadevi.cat.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio, allà on hi ha la notícia.
Us saludem des de Tel Aviv, des d'Israel. Està previst que s'alliberin 20 hostatges al llarg de les properes hores. Som ara mateix a la plaça dels hostatges per viure i explicar-ho en directe.
He sido muy afortunado de encontrar a mi casa aún en pie, a pesar de que todo el barrio mío está completamente arrasado.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
Us saludem en directe des de Godall. És un dels municipis que més han notat els efectes del temporal.
Nosaltres aquí va ser espectacular, perquè veig que baixava l'aigua i ens va rebentar el garatge este d'aquí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Perquè el periodisme, si aspira a ser alguna cosa més que una simple caixa de ressonància, s'ha de moure.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Després d'un inici contundent, el Barça visita terres italianes per seguir demostrant qui mana a Europa.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de 8:45 del vespre, Roma-Barça a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 3 minuts seran 3:45 de la tarda en una jornada de mobilitzacions auspiciades per una convocatòria de vaga general que ha tingut un escassíssim seguiment, la vaga. Diversos sindicats havien fet aquesta convocatòria de vaga de 24 hores en suport del poble palestí, però, per exemple, a la sanitat o a l'educació el seguiment ha estat del 0,5% a la sanitat i del 0,2% dels treballadors. En canvi, al llarg del matí hi ha hagut mobilitzacions arreu del país, talls de carreteres o vies de tren i manifestacions en moltes ciutats. A la tarda els sindicats han convocat una manifestació unitària a Barcelona. Sortirà a les 6 de l'estació de Sants i arribarà fins al consolat d'Israel. Els estudiants han estat els més mobilitzats aquest matí. Hi ha hagut manifestacions a Barcelona, a Tarragona i a Manresa, on a més es protesta pel partit de l'Eurocup, que avui juga el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem. Aquest duel de l'Eurocup ha generat rebuig des del seu anunci en el marc de les protestes pel conflicte a la Franja de Gaza. Ara estem pendents de la situació a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi ha la mobilització que durant el matí hi ha hagut en diversos punts de Barcelona. Han confluït dues marxes a l'estació de Sants i a la primera hora del Catalunya Migdia estaven intentant accedir a l'estació de Sants i els Mossos d'Esquadra que intentaven evadir que hi accedessin. Que hi entressin i accedissin. Anem cap allà, Miquel Jarque, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Quina és la situació ara mateix aquí, a veure?
Doncs mira, molt a prop de la normalitat, el cordó policial ja no hi és, fins i tot aquelles tres furgonetes que us explicava fa una estona que encara quedaven a les portes de l'estació de Sants, tant des de la plaça Joan Peiró, una de les entrades, l'altra entrada a la dels Països Catalans, doncs han desaparegut. A l'interior sí que hi ha Mossos d'Esquadra, la seguretat habitual dels serveis de seguretat de Adif, i ara mateix veiem una circulació normal d'entrada i de sortida de passatgers. Això sí, els estudiants també s'han dispersat. Queden un centenar que han anat a parar amb pancartes i amb les banderes palestines, han anat fins al parc de l'Espanya Industrial, que és a tocar de l'estació de Sants de Barcelona. Allà estan a l'ombra, també amb un aire bàsicament festiu i reivindicatiu, fent temps per aquesta manifestació que tornarà a començar molt a prop d'aquí, aquí davant de l'estació de Sants, i que es desplaçarà, com deies, fins al consolat d'Israel. Han estat 7.500 estudiants en diverses columnes, una que venia des de, que havia tallat la ronda litoral i venia des del port, una altra que sortia des de la plaça Universitat, i després una tercera, més erràtica, que s'ha anat deambulant per la Gran Via. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana no la tenien prevista, d'uns 500 estudiants, que anaven buscant, diguem, era una manifestació escombra que recollia molts estudiants i que anaven buscant aquesta situació final aquí a l'estació de Sants. Bàsicament no hi ha hagut incidents, hi ha hagut algun acarament a les portes de l'estació de Sants, també enganxines a establiments pro-israelians o americans, tipus Burger King, McDonald's, això sí que ha passat. Hem vist identificacions a alguns menors, no ens consten de moment, a l'espera d'un balanç oficial per part de Mossos d'Esquadra, que hagin hagut detencions, i el que sí que hem viscut és molt de caos aquí a l'estació de Sants mentre tot això es produïa, que era entre les 2 i les 3 de la tarda, perquè hi havia passatgers atrapats a l'interior de l'estació i a fora passatgers que no podien accedir i que perdien el tren, i també personal de Renfe, maquinistes que han de conduir els trens, que tampoc podien fer el relleu. Hem vist portes laterals que no coneixíem que s'han obert. Hem de pensar que tot això, pels oients que no són de Barcelona, no coneixen el barri, està en obres, és ja de per si una mica caòtica la circulació, el flux de persones, i hem vist sortir de portes que no coneixíem, doncs passatgers, personal de Renfe, i un cert desconcert en general, mentre hi havia encara un bon gruix de manifestants i un desplegament de la brigada mòbil i de l'helicòpter, que encara ho feia tot més caòtic, anaven amunt i avall, alguna corredissa hem vist, i en fi, ara tot molt normalitzat, a l'interior sí, demores de tots els trens, de llarga distància entre uns 10 i uns 20 minuts, i a Rodalies entre 20 minuts i mitja hora, tenint en compte que avui hi ha serveis mínims i que ja és de per si una jornada que no és gens habitual.
Molt bé, doncs la tranquil·litat, podríem dir, la normalitat que ha tornat a aquesta estació de Sants, com a mínim ara, i després ja veurem, perquè és un punt de mobilització, perquè des d'aquí és des d'on ha de sortir la mobilització d'aquesta tarda. Miquel, gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda, Òscar.
És una d'aquelles jornades estranyes, perquè és veritat que hi ha una vaga general convocada de 24 hores per alguns sindicats, d'altres eren franges de 2 hores. No està tenint un gran seguiment, més aviat és ínfim. Segons els sectors, 2%, 0,5%, 0,2%, depèn de quin sector. Però sí que és veritat que hi ha mobilitzacions, que hi ha piquets, i que hi ha hagut en algun moment, doncs, que s'ha tallat la ronda litoral de Barcelona, que s'ha tallat la C-25, que s'ha tallat la P-7, durant estones, no durant tot el dia, i per tant sí que hi ha afectacions en el moviment de la gent, i també especialment els estudiants que s'han mobilitzat, i especialment encara més els universitaris, més que no pas els de primària i secundària. No sé com ho esteu vivint, aquesta jornada un punt atípica.
Sí, sobretot n'hi ha hagut al matí d'afectacions a talls, a carreteres. Suposo que aquesta tarda n'hi tornarà a haver a causa de la manifestació convocada, que segur que s'hi acaba sumant tothom. Han convocat també els sindicats majoritaris i, per tant, èxit en tindrà segur. Potser no tant com va tenir en el seu dia la manifestació per la flotilla, que sí que va congregar fins a 70.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. I segurament també hi té a veure el fet de que aquesta vaga, convocada en un primer moment per aturar el genocidi i en solidaritat amb el poble palestí, arriba en un moment en què hi ha hagut almenys una primeríssima part, no completa ni molt menys, perquè una treva no és en cap cas un acord de pau. El fet que hagin acabat les hostilitats almenys en un estat primigeni, doncs això fa que segurament hagi perdut força, però en tot cas, sobre les imatges del matí, és evident que les vagues estan fetes, dissenyades així, perquè ha de ser així, perquè tinguin visibilitat per molestar una mica o per alterar el funcionament normal de les coses, i ja veurem què passa aquesta tarda.
Jo celebro que es mantinguin les mobilitzacions, perquè, com deies, i com ja s'està veient ara mateix amb l'alto el foc, aquest és molt precari, molt fràgil, i un dels motius, no l'únic, i segurament tampoc el principal, que s'ha arribat fins aquí és justament gràcies a la mobilització ciutadana arreu d'Europa, no? Dit això, potser convocar una vaga de 24 hores, com s'ha demostrat amb els resultats, doncs segurament era excessiu respecte a l'expectativa de resposta que hi havia a haver, no? Ara, fa goig, per exemple, en el col·lectiu d'universitaris mobilitzats, fa goig veure tants joves mobilitzant-se pels drets humans, quan a més els joves sovint són acusats, i de fet en moltes enquestes surten així, són ara mateix un dels col·lectius que més està disposat a votar a l'extrema dreta. Recordem que no és aliena aquesta invasió a l'extrema dreta internacional, a la seva agenda, que compleix Trump i Netanyahu. I deixem colar aquí, potser no colar, precisament avui, no?, que és el dia, tot i que no s'ha convocat per això, que és el dia del 85è aniversari de l'afusellament de Companys a mans del feixisme. Encara en queden moltes coses per reivindicar a nivell de memòria històrica contra aquest feixisme o nou feixisme, a nivell de l'estat espanyol també, que no s'ha fet una reparació completa de la seva figura, però jo crec que és molt important que la gent se segueixi mobilitzant, perquè justament ara el conflicte de Gaza, un dels perills que pot tenir, l'hem vist moltes vegades, és treure el focus, no? De fet, hi ha gent al voltant que pensa que, bueno, ara ja està, això ja s'ha acabat, no cal fer res més. Segurament la mobilització, perquè els éssers humans som així, quan li traguem molt de foco, no es mantindrà durant mesos i mesos i anys, perquè no hi era abans, i que el conflicte ve de molt lluny, i segurament no serà d'aquí un any. Però crec que és positiu mobilitzar l'opinió pública i la ciutadania, especialment els joves, perquè per davant ens venen moments molt complicats, també. Molt complicats per donar resposta per temes no internacionals, sinó també nacionals, contra aquesta internacional de l'odi, que és l'extrema dreta. No? Està bé mobilitzar la gent.
Bueno, no ho sé, heu dit moltes coses. Jo, sobre els motius de la treva, segurament, si no s'hagués reduït la força d'Iran, que és una màquina d'assassinat massiu i que diu obertament que es vol carregar la civilització occidental i que vol que, per tant, no estiguem aquí nosaltres dient el que ens doni la gana, no s'hagués pogut arribar al punt de la teva. Però jo no voldria tant parlar d'això, el que segurament no ens podríem posar d'acord sobre on està el bé i on està el mal, sinó que jo voldria posar l'accent més sobre el que heu dit, els piquets, les interrupcions, el paper dels sindicats. Un piquet informatiu és un piquet informatiu, no és un piquet coactiu. Un piquet informatiu, per tant, és un conjunt de persones que paren a persones que van pel carrer, van a la feina, van on els doni la punyetera gana i els expliquen per què estan fent una vaga. I aquella altra persona lliurement té el dret d'adherir-se a això o no. Això és llibertat i això és democràcia. L'altre, si és una forma d'extrema dreta o d'extrema esquerra, en aquest cas d'extrema esquerra, que és la coacció. Aquest és un primer element. I després el segon element és el dels sindicats. Clar, és que fa 7 anys que no hi ha una vaga general a aquest país. Hem d'esperar que hi hagi una vaga general a que guanyin les eleccions el PP o Vox, o qui les guanyi, a que torni a la dreta. De veritat, no ens en donem compte que els sindicats s'han convertit en eines que, a través d'una subvenció econòmica milionària que paguem tots a través dels impostos, el que són és una correa de transmissió del govern. Es diu de Pepe Álvarez que és el 22è membre del Consell de Ministres. Això ho expliquen certs mitjans de comunicació, ho expliquen opinadors. És que tenim uns sindicats que, en vez de preocupar-se dels autònoms, avui tindrien uns quants motius, treballadors autònoms, en vez de preocupar-se de joves, aquests que es manifesten, no sé quants eren estudiants, que no poden tenir un habitatge, que tenen un treball precari, perdoneu l'expressió, de merda, perquè des de la reforma laboral de Yolanda Díaz hi ha molts més acomiadaments en període de prova dels que hi havia abans amb la reforma laboral que havia fet Rajoy, el qual s'aprofita el termini de prova per despatxar la gent sense indemnització, gràcies a Sumar. Per tot això, els sindicats no han tingut en 7 anys ni un minut per protestar.
Ara resultarà que la precarietat dels joves és culpa dels sindicats i no de les patronals, que també reben ajuts i també són a les taules de
consultació. És culpa de la reforma legislativa que ha fet el govern, que ha precaritzat el treball dels joves. Això és una evidència, amb la qual realment jo crec que hauríem de fer una reflexió sobre si els membres del diàleg social, la gent que se suposa que en representa, efectivament en representa, perquè jo, per exemple, com a autònom, l'únic que he sentit és a Pepe Álvarez insultant-me i dient-me que jo guanyo molts diners i que em pagui i que em foti. Això és exactament tot el que a mi aquest senyor m'ha arribat a representar. A partir d'aquí, tot l'altre, doncs, escolta'm, jo, honestament, no vull que els hi donguin diners perquè es manifestin contra mi, així de clar us ho dic. I menys perquè em tallin el meu dret a moure'm per on et doni la gana.
Jo, sí que és veritat, amb això sí que hi ha un punt de discrepància amb la convocatòria, en la mesura que hi ha motius, no n'hem citat uns quants, però jo també citaria la crisi de l'habitatge, que hi ha sindicats, els sindicats majoritaris en aquest cas, que els costa moltíssim aixecar la veu moltes vegades contra el Partit Socialista quan està al govern, i això és un fet. És evident que la situació econòmica actual, la precarietat dels joves, La dificultat en l'accés a l'habitatge, la situació dels autònoms mateix, amb l'augment de les quotes que planteja el Ministeri, amb el PP a la Moncloa és probable que els sindicats s'haguessin mobilitzat d'una altra manera. Però al mateix temps també entenc que la causa de Palestina, i ho deies tu bé, bé, ho comparteixo, s'està convertint com en una espècie d'agregat de molts malestars socials. Va petar l'any passat, per exemple, tota la crisi de l'habitatge amb gent sortint al carrer, amb el sindicat de llogateres, i aquest any el malestar s'expressa a través de Palestina, com l'any 2019, per exemple, es va palesar molt clarament a Urquinaona després de la sentència del procés, o fins i tot, si anem més enrere, dues grans vagues de país que es van produir en temps del procés, el 2017, que la gent protestava per l'horitzó nacional, però també per una sèrie de qüestions larvades en el malestar social. I això crec que Palestina avui en dia és un mecanisme de canalització d'una sèrie de malestars que l'esquerra està aprofitant i Pedro Sánchez està intentant cavalcar, perquè al final, com diem sempre, Pedro Sánchez parteix sovint més de la... no sé com dir-ho... no em surt la paraula, però és més de la conveniència que de la convicció, moltes vegades a l'hora de defensar segons què, en el cas de Palestina, si crec que és una vegada més.
Si això fos així com tu dius, si m'ho permeteu, aleshores és encara més al·lucinant, perquè llavors és l'esquerra manifestant-se contra l'esquerra, perquè vull recordar que el Partit Comunista d'Espanya forma part del Consell de Ministres, que els comuns, que dintre tenen iniciativa, formen part del Consell de Ministres. Per tant, si això és com tu dius, que no dic que no, aleshores és l'esquerra d'aquest país es manifesta contra ella mateixa, que estan governant i que, per tant, són responsables de la situació social del país.
És curiós? Em sembla recorgular una mica els arguments, perdona, Joan.
Bueno, no ho sé, jo escolto i m'ho plantejo. És l'esquerra contra l'esquerra.
Sí, és allò anar a fer un tirabuixó i acabar a l'altre costat del camp,
Pues l'esquerra contra l'esquerra?
Jo crec que molta de la gent que ha sortit avui ha sortit a favor dels drets humans, ha sortit per una qüestió d'empatia humana i de patiment humà cap al poble palestí, ha sortit també perquè és un poble sense drets massacrat i el poble català també és un poble que té temes pendents, no en aquest nivell, per sort, però sí que té temes pendents, és a dir, és un poble amb una identitat que està sent aniquilat. I no crec que, dubtaria molt que algú se plantegés que amb això està donant suport o no suport a les polítiques de Sánchez en determinats temes. Sí que estic també molt d'acord amb l'Oriol que Palestina, efectivament, ha sigut les grans manifestacions després de la Covid, les més importants, han sigut aquestes.
Sí, és habitatge
i Palestina.
I això
és perquè estem en un moment de tensionament social molt important, que a més el discurs aquest matí sentia també a Catalunya Ràdio un expert en extrema dreta, no? El discurs s'està posant sobre la taula per part de l'extrema dreta i això s'ha tensionat molts sectors socials. I per tant, quan la gent se sent tensionada i a més té motius d'empatia humana perquè és absolutament insufrible veure les imatges que hem vist i el que hem conegut de Palestina, qualsevol persona amb un mínim d'humanitat i d'ètica és que t'arrassa, doncs evidentment la gent surt per això. La gent surt per això i per defensar una sèrie de drets. Llavors, doncs portar-ho cap al terreny de polític altres sectors m'assembla que segurament no serà el motiu pel qual molta gent ha sortit avui al carrer,
Jo només tinc un dubte. Jo, tu, no sé exactament en la teva visió del món què és tot el que abarca l'extrema dreta i si és un 2, un 5, un 10 o un 70% de la població. No sé qui fiques tu dintre l'extrema dreta, però jo, contra el teu discurs de l'extrema dreta, no, però com a mínim, com a complement o per posar-ho com a element de reflexió, jo no sé quan hi ha d'antisemitisme a la nostra societat. I em refereixo a lo següent. Clar que les imatges que veiem de Gaza són terribles, com les de qualsevol guerra, terribles, i són humanament inacceptables. Però, en canvi, no ha sortit ningú dels convocats de la manifestació d'avui dient, escolti, des que Israel s'ha retirat a darrere de la línia groga, que ha complert el que se li ha manat en els acords que s'han fet, Hamas s'ha tornat a posar el traje militar, ha anat casa per casa a buscar gent, l'ha començat a justiciar, s'han dedicat a arrastrar-la a darrere de pick-ups pels carrers perquè la gent de Gaza entengui qui mana aquí, està incomplint l'acord de pau, estan tenint un tracte absolutament inhumanitari de palestins amb palestins i no ha sortit ningú dels convocants a dir això tampoc és acceptable. I això és el que m'importa pensar. Vols dir que no som una societat que té un punt d'antisemita?
Vols dir que
no partim d'un apriorisme en contra de que ja ens va bé, que ja ens va bé poder-nos fotre amb uns i els altres, no mirem el que estan fent?
No crec que la societat catalana sigui antisemita, però sí que hi ha molt de sionisme en molts llocs i s'ha posat de manifest justament aquests mesos. Des de les moltes tribunes públiques, quan, fins al punt que quan la pressió social ja ha estat molt gran, la pressió social de la gent del carrer contra el genocidi, que no és el mateix una guerra que un genocidi.
És que no hi ha un genocidi.
Doncs aleshores, diguéssim, aquestes veus s'han anat emparat una mica, eh? Però aquí hem tingut un munt de crítiques rere dia a dia sobre el tema d'Eurovisió, sobre molts temes que han pressionat les opinions públiques per fer una mica la vista grossa respecte al que estava passant en aquest moment a Gaza. I això ha estat així, Joan. Això ha estat així. Llavors, no és estar a favor de, mira, si vols, clarament, Hamas és un grup terrorista que fa violacions dels drets humans. Absolutament d'acord. Ara, no és tan fàcil dir això, si tens en compte tota la història que porta darrere Hamas, tota la història que té de laminació de l'autoritat de l'OLP en el seu moment, de l'autoritat nacional palestina, totes les salvatjades que estan fent, no que sé, està fent l'exèrcit d'Israel, no és comparable.
Qui va, no és qui va assassinar...
Les dues són violacions dels drets humans, sí, d'acord.
Qui va assassinar tota la cúpula de l'autoritat nacional palestina quan Ariel Sharon es va retirar després d'uns acords de pau que es van incomplir continuació per part dels palestins el 2007 de Gaza, pujant-los a dalt dels edificis administratius de Gaza i tirant-los amb una pedra edifici avall, un per un, van ser la gent de Hamas. I la posició que ha mantingut el govern espanyol i aquestes veus que dius tu, tan humanitàries, són les que han aïllat Espanya i les que fan que a dia d'avui països àrabs hagin tingut un paper molt més rellevant en la búsqueda d'un acord de pau o treva, que estic d'acord amb l'Oriol, és una treva, no és un acord de pau, del que hem tingut nosaltres, que ens hem convertit en un país absolutament acantonat. O sigui, només cal veure què ha dit, ja que ha citat Eurovisió, Alemanya o Àustria, que deuen ser algú a la Unió Europea en relació a això.
Tu saps quina és la posició d'Alemanya i Àustria en aquest tema? No? La saps perfectament.
Sí, sí, i jo veig a Frederic Merz i em sembla un senyor infinitament més raonable que les nostres
doncs
posicions de
hooligan. Doncs a mi no em sembla raonable que el paper que ha tingut Alemanya, que a més al final ha estat pressionat per part de la seva opinió pública, va costar molt posar els verds a nivell de l'escala europea a favor de que la Unió Europea prengués determinats decisions que al final gairebé no va prendre, i això ha estat per Alemanya i ha estat per Àustria també, però jo sincerament no em sento gens orgullosa ni gens representada en la posició que ha fet servir la Comissió Europea.
No oblidem en qui mana,
en
quin partit mana Merz en coalició, amb el Partit Socialista.
No, i no oblidem de quin partit és i de quin grup parlamentari és la von der Leyen, és a dir, no oblidem moltes coses, però em sembla que és un debat molt complex que va més enllà de la vaga que s'ha convocat avui.
I que avui ens quedem sense temps aquí ara mateix per fer-lo, perquè ens queden 13 minuts per arribar a les 4, tenim portant de publicitat i ens esperen a Madrid, perquè José Luis Ábalos, com a mínim de moment, ha esquivat la presó. Ara hi anem.
Catalunya migdia. A partir del 7 d'octubre i durant 16 mesos es donen a terme les obres de desdoblament de la via a la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga. A conseqüència d'aquests treballs, s'interromp la circulació de trens entre Montcada, Bifurcació i la Garriga. Renfe estableix diferents serveis alternatius de transport per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. Consulteu tota la informació a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i et moble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial, 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Concert inaugural del 10è aniversari de BCN Clàssics.
Amb l'Orquestra de la RAI, dirigida per Andrés Orozco Estrada i el violinista Michel Barenboim.
El 3 de novembre al Palau de la Música Catalana.
Una temporada amb grans noms com Gustavo Dudamel, Zubin Mehta o Marc Targeric.
Abonaments al 25% de descompte a bcnclassics.cat.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor,
Poso mi amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 d'octubre la darrera producció de Lucía Lacarra i Matthew Golding, el ballet Lost Letters.
Una peça clàssica basada en una història d'amor en temps de guerra.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts són a les 4 de la tarda. Com us deia, l'exministre socialista José Luis Ábalos ha quedat una vegada més en llibertat. El jutge del Tribunal Suprem que porta el cas de les suposades comissions il·legals, l'anomenat cas Coldo, ha decidit fer cas de la Fiscalia, que no demanava l'ingrés a un centre penitenciari. Ara per ara, i després de l'últim informe de la UCO, la Unitat d'Investigació de la Guàrdia Civil, la possible corrupció està centrada en uns ingressos presumptament irregulars de 95.000 euros que a hores d'ara no se sap d'on han sortit. A la vista de que s'ha fet aquest matí, les acusacions particulars, com ara la del Partit Popular, sí que han demanat l'ingrés a presó d'Ábalos, però no se n'han sortit i el jutge no l'ha decretada. Com dèiem, ens esperen a Madrid. Tània Tàpia, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
A veure, Tània, què diu l'escrit del jutge? Com argumenta el fet de deixar-lo en llibertat?
Doncs és un escrit força pobre, eh? Només té 9 fulles i pocs arguments nous. El jutge, ara ho dèieu, l'ha citat després d'aquest informe de l'UCO sobre el seu patrimoni, però el més important és el que no acaba de trobar, el que no flora, perquè sospitava que la trama s'hauria embutxacat fins a 5 milions d'euros, això no ho ha trobat. Per tant, el jutge és veritat que parla d'indicis criminals cada vegada més robustos contra Ábalos, però de moment el lliure de la presó preventiva ha ajudat també el fet que Ábalos no ha declarat, s'ha acollit el seu dret a no declarar, i per tant el jutge el que argumenta és que, com sabeu, hi ha tres elements perquè et puguin posar presó preventiva. Un és doncs, el risc de reiteració, no existeix, ja no és ministre. L'altre, el de destrucció de proves, tampoc creu que estiguem en aquest supòsit, i tampoc creu que és prou intens, almenys de moment, el de fugida. Interessant, però, l'auto en un element, perquè sabeu que Ábalos encara és diputat del grup mixt, no ha deixat l'acte, i el que el jutge diu és que està sorprès sobre el fet que ha correlat indicis, no hagi dimitit i pugui continuar anant al Suprem amb l'acte de diputat sota el braç i suposadament quan els delictes que s'investiguen els va cometre quan era ministre. En aquest sentit, doncs, el jutge convida a la reflexió.
Per tant, hi ha com una mena de toc d'alerta, no?, que li fa el jutge.
Sí, en aquest sentit i en un altre, perquè ara ho dèiem, el risc de fugida, de moment, creu que no és prou sòlid, però sí que avisa a Ábalos que sap que hi ha diners opacs, que sap que podria tenir diners en comptes a tercers i, per tant, a mesura que s'acosta al judici, si s'enfronta a penes greus, creu que aquest risc de fugida podria anar a més i, per tant, es guarda la carta d'endurir les mesures contra ell. Recordar que ara només ha d'anar a signar en el jutjat cada 15 dies i que té retirat el passaport, però el jutge l'avisa
avisa que si això va a més, si hi ha nous indicis o si s'acosta al judici, podria, doncs, per exemple, fixar una fiança. No s'acaba aquí el capítol, eh? Demà continua Koldo García al mateix lloc, la mateixa hora, a les 10 del matí, sabeu, era el seu exassessor. Què passarà? Doncs tot indica que si un ha seguit un camí, l'altre també. Però hi pot haver un element. Ábalos no ha declarat. Koldo García, veurem què fa demà. Si es tira de la manta, si culpa doncs el que era el seu cap, veuríem si el cas pot fer algun gir. Però fins al moment el jutge creu que estan íntimament lligats tots dos, ministre i assessor, perquè els seus patrimonis tenien vincles molt estrets, tant que fins i tot Ábalos pagava coses, despeses seves amb diners que li donava Koldo, i per tant el jutge sospita que li feia com una mena de gestor d'aquests diners. Insistim que el gruix no els troba, eh? 95.000 euros sí que la UCO diu que són sense justificar, diners que no han passat pel banc, però el jutge en algun moment havia parlat que aquesta trama corrupta hauria aconseguit 5 milions d'euros i el jutge continua sense trobar-los.
El Joan López Alegre, qui coneixes bé, continua en la seva mania de no posar-se els auriculars, Tània, per tant. Però m'ha demanat que et vol fer una pregunta, però ell no es posa els auriculars.
Però no sentir res del que dius,
Joan. Sí, perquè mentre estaves parlant m'ha fet el senyal de li vull fer una pregunta, per tant, entenc que no ho sentia, però...
T'he escoltat amb tota l'atenció del món i m'acabo de ficar els cascos amb el teu honor. Però la pregunta que jo volia fer és això, tu dius que només han trobat, crec que has dit 90 i escaig mil euros dels 5 milions, però... Jo crec que el problema d'Ábalos no és només el d'avui, sinó que té diverses peces obertes. Té la de les mascaretes, té les de les adjudicacions d'obres, té la del diner negre. O sigui, jo crec que són diverses peces i no tinc clar, i no sé si tu ens pots fer llum sobre això, sobre quantes investigacions té en marxa aquest home.
Ell ho té tot centralitzat en el Suprem per el fet de que és aforat. És a dir, ha hagut molt de debat que què passaria si l'empresonen. És a dir, ell, pel fet de ser doncs, diputat encara al Congrés dels Diputats, la llei fa que estigui en el Tribunal Suprem. Per tant, està tot centralitzat en aquí. És veritat que una part d'aquesta trama, hidrocarburs, etc., està a l'Audiència Nacional. En el cas de José Luis Ábalos, està tot vehiculat a través del Suprem i aquesta instrucció que està fent Leopoldo Puente. Per tant, de moment, la decisió que s'ha pres avui és important per al seu efecte personal, continuar en llibertat. Dir-vos que quan ha sortit del Suprem ha vingut fins al Congrés dels Diputats perquè havia deixat aquí el cotxe, és a dir, és una senyal com de que estava tranquil amb el que podia passar perquè ha vingut al matí, ha aparcat el cotxe al pàrquing subterrani al Congrés dels Diputats.
Si arriba a entrar a presó, la factura del pàrquing
passaria amb el cotxe.
Què passaria amb el cotxe? Doncs,
ell ha vingut fins aquí. Llavors,
hagués pagat amb efectiu.
No sé si paguen pàrquing els diputats, ara seria una altra pregunta a fer. En tot cas, és interessant això. Això, no? El fet de que ell està en el Suprem per això, perquè conserva l'acte de diputat, s'havia especulat si ell l'hauria de deixar, què passaria si ingressava a la presó, i des del Congrés ens deien que se'l suspendria automàticament doncs, de funcions, que deixaria també de cobrar. De moment tots aquests supòsits no hi som, insistim, de moment, perquè ja sabeu que aquestes causes van evolucionant i si el jutge doncs, troba nous indicis, el tornaria a citar, i per això diem que de moment es lliura de la presó.
Us queden 2 minuts. Per tant, a veure qui obre foc. A veure, Oriol.
No, jo crec que amb indicis menys clars hi ha gent que s'ha menjat presons preventives molt més llargues. No parlo només de Sandro Rossell, que l'hauria merescut per la seva gestió al Barça, però no pel que va fer amb la seva empresa, diríem. Fet a la conya, és veritat que hi ha gent que està pendent de ser amnistiada per malversació per un referèndum que no es va fer en diners públics, i aquí estem veient converses, evidències, gent que es refereix a si Xistorres, que si algun tipus d'embotits. A Marta Ferrusola se la va crucificar per això dels missals. No sé, hi ha una doble vara de mesura important.
I estic d'acord, però és que a més l'estrany és que un dels seus determinants és que Fiscalia no ha demanat l'ingrés a presó, no? Ahir, em penso que va ser ahir, vaig sentir a Sánchez...
Ara el Joan dirà allò de quin depèn de la Fiscalia.
Sí, sí, exacte. Ja ho dirà el Joan, però sí. Ja ho estic dient jo, no? De fet, ahir vaig sentir a Sánchez, no? Jo crec que el PSOE faria bé posar una línia vermella molt més profunda que la que posava fins ara amb Ábalos, no? Ahir sentia a Sánchez, que li preguntaven, no me'n recordo, a una...
A la Cadena
SER, sí. Exacte. I li preguntava, no? I deia com, bueno, és que jo també en poco, però també he pagat dietes i no sé què. Escolti'm, dietes, estem parlant de milers i milers i milers d'euros i un informe de l'UCO que diu coses com ara necessito pulseres per al cumpleaños i flores per a la puta. O sigui...
En defensa de Sánchez, la pregunta és sobre si havia rebut pagaments en efectiu.
Sí,
i ell va dir que no acostumava a fer-ho, però que segur que en la seva època de secretari general alguna despesa passada al partit potser sí que li van pagar.
Segur que un pàrquing, un cafè o un dinar, però escolti'm, aquí estem parlant de milers d'euros.
Sí, però no defenso això. O sigui, evident no, que sí. Si sabeu això, però dic que la pregunta que li van fer a Pedro Sánchez si havia rebut diners en efectiu, si arriba a dir que no i després li'n troben, també és que...
Bé, és que aquí tot el tema acaba, al final de tot és hi ha finançament irregular del PSOE, sí o no? Sembla que de moment no,
és
però...
És que em queden 10 segons pel Joan.
Res, no, només veient que efectivament hi ha gent que amb causes menys clares ha anat a presa preventiva, no sé fins a quin punt els jutges, amb la idea i a les acusacions constants de Laufer, no se l'estan agafant una mica en paper de fumar per no ser acusats una vegada més de Laufer. Mm. I això és el que pugui estar salvant en aquests moments Ábalos.
Doncs veurem, demà tindrem una segona part de tot plegat amb Koldo García, doncs declarant també. Tània, gràcies, bona tarda, que ens sembla que tenim per aquí.
Bona tarda.
Bona tarda. I també al Joan López Alegre, l'Eva Pomares i a l'Oriol Marc. Gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
20 segons per arribar a les 4, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i, ja sabeu, el 3Cat Info, tota l'actualitat durant la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.